A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Conciliar és cosa de dos, però tot i les bones intencions, fins i tot en les parelles més igualitàries, les coses canvien quan arriba el primer fill. La relació es tradicionalitza, la mare porta la càrrega mental i el pare es limita a ajudar. Només el 2% aprofita la cessió del permís de maternitat, només el 5% s'agafa reducció de jornada, només el 10% demana una excedència per fer-se càrrec de la cura i criança dels seus fills. Les mares encara ara dediquen el doble de temps que els pares a la llar i la família. Avui als Solidaris busquem pares corresponsables, compromesos, que trenquin els rols de gènere i superin el model del mascle guanyador del pa. No només en la teoria, sinó també a la pràctica, i que a la nit no es facin els adormits, com Albert Rivera, per no haver de canviar bolquers.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Demano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Per a la majoria, la família ideal és aquella en què els dos membres de la parella treballen i s'ocupen per igual tant de les feines domèstiques com de la cura dels fills. Però a la pràctica, les parelles que reparteixen el 50% aquestes tasques són minoria. Avui volem abordar aquesta contradicció entre el que pensem i el que fem realment quan es tracta de responsabilitzar-nos de la criança dels nostres fills. I ho volem fer amb dos experts que fa anys que investiguen sobre conciliació familiar i que han liderat diferents estudis sobre el tema. Són la Maria José González i el Paco Abril. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Gràcies.
La Maria José González és professora del Departament de Ciències Polítiques de la UPF, especialista en Sociologia de la Família i Gènere, i una de les autores de l'estudi Padres i Madres Corresponsables, una utopia real. En aquest mateix estudi també hi ha participat en Paco Abril, que és professor de la UDG, membre de l'Associació Homes Igualitaris i experts en masculinitats. Aquesta utopia real té a veure amb aquesta contradicció entre el que pensem, entre la teoria i el que fem, la pràctica?
Per nosaltres l'utopia és un model familiar on tots dos poden treballar i tots dos poden prendre cura de l'infant, i a més la cura de l'infant és una tasca que la societat valora. És un model que no existeix enlloc. Existeix en algunes famílies molt minoritàries, però és un model al qual nosaltres ens agradaria aspirar.
I què és la paternitat positiva? És un concepte que desconeixíem. És com una mena de forma de paternitat compromesa. En què consisteix?
Bueno, tu ho has dit, és comprometre't amb la cura dels teus fills, no? Vull dir, cada cop hi ha més homes que, juntament amb les seves tasques laborals, doncs volen implicar-se en la cura dels seus fills, no? De manera responsable. No només en les activitats que se'n diuen de més qualitat, no? Com llegir un conte, portar-lo al parc, sinó assumir també aquelles tasques que impliquen un cost, no?, mental, d'organitzar, doncs, les tasques de portar-lo a la llar d'infant o aquest tipus d'activitats, no? Positiva en el sentit de que implica això, no?, acostar-te de manera positiva i responsable a la cura dels fills.
Una de les raons per les quals vam iniciar aquest estudi és una evidència empírica que es troba a la majoria de països occidentals, i és que les parelles comencen amb unes relacions més o menys igualitàries, i alguna cosa succeeix quan arriben les criatures, i és que comencen a fer-se més tradicionals. O sigui, al llarg de la relació de parella hi ha una tendència cap a relacions de gènere més desiguals. I per tant, això és un problema greu, perquè les biografies laborals d'homes i dones comencen a distanciar-se, a separar-se. I és quan comença el cicle de la desigualtat de gènere.
Empíricament, dius, això ho heu pogut demostrar perquè heu analitzat els casos de 58 parelles, els heu fet un seguiment durant 2 anys, en una primera fase, com deies, abans del part, no? Abans del primer fill, i en una segona, quan el fill ja té 1 any i mig, es tracta de parelles on tots dos treballen, i heu triat 4 ciutats, Barcelona, Madrid, Pamplona, Sevilla. Què més han de saber d'aquestes parelles? Parlem de diferents nivells de formació, recursos recursos econòmics diferents.
Nosaltres hem intentat tenir una mostra molt heterogènia en quant a característiques personals. També hem de dir que vam intentar agafar parelles on tots dos treballaven i ens va agafar la crisi de ple i vam haver d'agafar parelles on un o tots dos estaven en situació d'atur. Tot i que això va ser un element molt interessant.
Molt interessant, sí.
Sí, perquè va ser un experiment natural, no?
Sí.
Per veure què succeeix quan el pare, sense haver buscat la situació, té molt de temps.
Perquè vam trobar situacions on els homes perdien la feina, molts estaven en la construcció, en aquests sectors, en els primers anys de la crisi, i elles estaven treballant. Llavors, després del que ja acabava el permís de maternitat, ells es feien càrrec de la criatura. Inclús no ho tenien pensat, molts d'ells, no? Inclús tenien pors, no sé com faré, i tal. I després vam veure l'evolució de com van canviar i com es van crear els vincles amb el fill. De fet, va ser superinteressant, no?, aquest fet.
Més enllà, fins i tot, del nostre estudi, estava revisant les dades de les taxes d'ocupació de homes i dones sense criatures i amb criatures, dades recents. I mireu què passa. Els homes que no tenen criatures, un 83% estan ocupats. Quan tenen una criatura, què creus que passa?
Tractant-se dels homes, segur que encara estan més ocupats laboralment, hauria de ser al revés.
La taxa d'ocupació dels homes amb una criatura augmenta.
Però mirem la taxa de les dones, què diu?
Què passa amb les dones? Quan les dones no tenen criatures, un 72% està ocupada. Quan les dones tenen una criatura, un 68%.
És l'efecte contrari, baixa.
L'efecte contrari. Amb dues criatures, baixa encara més.
Pitjor.
Per tant, què és el que es detecta només amb dades senzilles d'ocupació? Que la paternitat és un premi, els homes treballen més hores i estan més presents en el mercat de treball i tenen més sou. Quan les dones tenen una criatura, estan menys presents en el mercat de treball i normalment es concentren en sectors on la remuneració és més baixa. Per tant, una altra vegada, una altra evidència de l'impacte que tenen les criatures en les trajectòries laborals d'homes
i
dones.
Estem parlant d'una ocupació més baixa, però a més segur que també és una ocupació pitjor. Més temporalitat,
efectivament.
Menys hores.
Efectivament.
Segons com s'han organitzat les tasques de cura del fill i de la llar, vosaltres heu agrupat aquestes parelles en diferents models. Quin és el més habitual? Parleu de model pare ajudant i mare conciliadora i model pare compromès i mare corresponsable.
Hem establert com tres grans grups. Les més tradicionals són parelles on tots dos treballen, però a l'hora de resoldre el problema de la conciliació, això és un problema, i especialment a Espanya, com ho fan? Doncs ell, el pare, té una centralitat molt forta de la feina. La feina és molt important i no fa cap mena d'adaptació. Per tant, és un pare que ocasionalment
té cura dels fills.
Ocasiona els caps de setmana, en espais que té lliure.
I és ella la que s'encarrega principalment, no només de les tasques de cura, sinó també de l'organització, que la càrrega mental que implica és important, no?, en aquest sentit. No?
Clar. La segona tipologia són pares on la centralitat del treball és una mica menor, però el rol que desenvolupen és més de tipus ajudant. Jo t'ajudo. No et preocupis. O sigui, ella porta la gestió principal, el segon torn o el tercer torn d'haver de planificar, pensar
i la càrrega mental.
I ell, de tant en tant, doncs, està allà per ajudar, no?, a resoldre el problema de la conciliació.
Aquests pares, molts d'ells deien que els hi agradaria estar més implicats, però que la seva situació, tant d'ell com de la parella laboral, doncs, els impedia, no sé si era políticament correcte,
sí.
O bé era així, no? Tenien la voluntat de poder implicar-se més, però hi havia obstacles que els impedien. No?
I el tercer model?
I el tercer model, que és una miqueta el que s'apropa a aquesta utopia que parlaven a l'inici, al començament, són els pares compromesos i les mares cuidadores corresponsables. Els pares compromesos vol dir que són pares que no ajuden, són pares que estan al 100%, són pares que també porten una part de la càrrega mental,
clar,
que saben que s'ha de posar la motxilla dels nens a l'endemà, que saben quan té classes de gimnàstica, quan ha de portar el nen al metge. Són pares responsables, són pares accessibles, són pares que hi participen i estan presents.
I a més, són pares que van fer adaptacions laborals, o sigui, van reduir les seves hores de feina o van demanar mesures de conciliació per tenir cura dels seus fills, cosa que els altres no s'havien plantejat.
Estem parlant d'una minoria, en el cas contrari, moltes vegades els rols no es qüestionen.
Minoria però tendència, crec jo. Vull dir, són pares que, un model de pares que, per lo que aquest estudi i altres estudis, van guanyant espai, no?
Molt lentament.
Molt
I el que és molt important és que aquests pares compromesos viuen amb mares corresponsables. Què vol dir? Són mares que no intenten acaparar la cura. que tenen molt clar que la relació s'ha d'establir en termes d'igualtat. I per tant, si tu no reacciones i no fas les tasques que et toquen, no les assumirà ella. Ella esperarà que tu les facis o delegarà en tu la teva part. Per tant, són persones que tenen un cert discurs elaborat sobre la igualtat de gènere. Sí.
Precisament, des d'aquest mes d'abril s'ha ampliat fins a 8 setmanes el permís de paternitat. A partir del 2021 arribarà a les 16 setmanes, com en el cas de les mares. Estem parlant d'un permís que serà intransferible.
Sí.
Això suposo que és clau perquè clar, no torni a recaure el pes en les dones, però també ja veus que diuen que això econòmicament és insostenible.
Bueno, jo no crec que sigui econòmicament insostenible. A veure, té un cost, evidentment, no ens enganyem, però aquí s'ha de pensar. Les societats, les que fan les polítiques públiques, han de valorar la implicació que té un cost social, no? I en aquest sentit, nosaltres pensem que aquesta mesura és una revolució, perquè implicarà canvis, transformacions importants en la igualtat. S'ha vist a altres països que porten anys ja amb un permís de paternitat més o menys igualitari, no del tot. Aquest seria el primer país del món que tindria un permís de paternitat i de maternitat igualitari. Això és important dir-ho, no? Islàndia, per exemple, que s'acosta bastant a això, s'ha demostrat, perquè porten des de l'any 2000 amb aquestes mesures, que s'ha reduït la bretxa tant salarial, laboral, com en les cures. Homes i dones han reduït les seves diferències, el que comentava abans la Maria José, no? Quan tenen fills en l'accés al mercat de treball, s'ha reduït moltíssim. Per tant, és una aposta important per la igualtat.
Deies que són tendència els pares compromesos, els pares corresponsables, però actualment només hi ha un 2% dels pares que aprofiten la cessió de permisos de paternitat, un 5% s'agafen reduccions a jornada, un 10% d'excedències. Per què? És per por de represàlies de l'empresa?
Sí, hi ha moltes coses, molts factors que influeixen aquí, no? A veure, el que hem vist en els nostres estudis és que els homes no agafen mesures de conciliació que impliquen reducció de sou, perquè creiem que a nivell encara mental i cultural pesa molt aquesta imatge de l'home breadwinner, no? El guanyador del pa, no? Encara està molt integrada, això de reduir jornada que implica una reducció, doncs encara no està molt assumit, no? Llavors sí que s'agafen mesures que no impliquen, mesures que impliquen gestió del temps o flexibilitat del temps, però que no impliquen reducció de jornada, no? Per això no hi participen tant.
Clar, no. Pares i mares tenen al seu abast uns recursos de temps per poder conciliar, però el patró d'ús és totalment diferent. Allà on tenen una major compensació salarial es concentren els homes, i les dones es concentren a les excedències i les reduccions de jornada que impliquen una pèrdua de salari. Per tant, el que s'ha de tenir en compte és que si tu inverteixes en igualtat, també estàs obtenint uns beneficis socials, perquè estàs transmetent rols igualitaris als infants, estàs permetent que dones i homes participin en termes d'igualtat en el mercat de treball, està demostrat que quan tots dos treballen és la millor recepta antipobresa que hi ha, o sigui, si vols protegir un infant i reduir els riscos de pobresa, has de permetre que el pare i la mare estiguin al mercat de treball, perquè la vulnerabilitat de les parelles amb una rígida divisió sexual del treball és molt gran.
No, però per fer-ho possible que els pares treballin, cal que el mercat laboral fomenti aquesta conciliació, no?
Clar,
és determinant.
Això és important.
La cultura laboral és...
Les parelles igualitàries, hi ha estudis que ho diuen, també redueix la violència de gènere, vull dir que també té un impacte sobre això, no? Vull dir,
sí,
no ens oblidem, no?
Sí, sí.
Evidentment, no? Les empreses tenen també aquí un paper important. Les polítiques públiques, a través de la legislació, és clau, però també les empreses han de facilitar que els homes també s'incorporin o adoptin o agafin aquest tipus de mesures de conciliació. I en aquests moments tampoc ho estan fent. Moltes, hi ha algunes pioneres que estan apostant per això, no només per dones, sinó també per homes, amb polítiques de gestió del temps, però bueno, encara queda molt per fer, no?
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc temps. No tinc temps per pensar, que no tinc temps per pensar, que no tinc.
Potser els que qüestionen el cost econòmic d'aquests permisos, la sostenibilitat, haurien d'entendre que els nens no són un bé privat, són un bé col·lectiu, per tant, són mereixedors d'inversió pública.
No, i que, a més, els nens tenen dret a tenir els dos progenitors que els cuidin, no? Això és molt important. De fet, quan a Islàndia es van fer el permís de paternitat de 3 mesos, una de les idees era això, no? La primera és que els nens tenen dret a que els pares i les mares, per igual, els cuidin. I l'altra és reduir la diferència en el repartiment repartiment de les cures entre homes i dones per facilitar més igualtat en el mercat i en les cures.
I quan aquestes cures s'externalitzen, en qui recauen? Els homes o les dones?
Les dones.
Sí. A més, és molt important aquesta proposta dels permisos iguals i intransferibles, perquè s'ha demostrat que quan els homes tenen l'oportunitat de prendre cura individualment, sols a casa, amb els infants, és la manera d'aprendre a ser pares, perquè no hi ha un instint maternal o paternal que t'ensenya a prendre cura. S'ha d'aprendre.
Sí.
Això,
i construir un vincle, no? Clar. És superimportant.
Però clar, en el vostre estudi destaqueu que moltes vegades els rols no es qüestionen, com per exemple el mite que els nens necessiten més les mares, o que les mares hi ha coses que fan millor, o que un nen quan està malalt vol la mama i no el papa.
Clar, aquest és un discurs tradicional que s'ha d'anar...
Essencialista,
que va molt bé als poders polítics, perquè si tu transmets aquesta idea, no desenvolupes els serveis que necessiten els infants. És una trampa, en realitat. Sí que és veritat que els mitjans de comunicació, l'escola, o sigui, hi ha moltes entitats que reprodueixen rols tradicionals de gènere. Si tu vas a comprar joguines, hi ha la secció blava i la secció rosa. O sigui, hi ha una divisió molt clara, i això es veu molt amb la definició de què significa ser una bona mare i què significa ser un bon pare. La definició de mare és tremendament exigent. En canvi, la definició de pare és molt laxa. Si tu vas a jugar al parc una estona amb el fill, ja t'aplaudeixen. En canvi, si tu passes molt de temps amb la criatura, ja tens un sentiment de culpabilitat molt fort. Aquests sentiments i aquestes reaccions tan diferents entre pares i mares és una construcció social.
No, a més, s'ha demostrat que els pares que per circumstàncies tenen cura de les seves criatures des del principi, des de quasi bé que neixen, cuiden igual que les dones. O sigui, que no és un tema que ja es cuidin millor que els homes, sinó és un tema d'aprenentatge claríssim, no? El que passa és que aquesta concepció vinculada a la natura, no?, de la biologia, doncs encara està molt arrelada, no?, en la nostra societat.
Però és un sopar de duro.
Sí.
Sí, són els valors de gènere s'han d'anar treballant i van canviant, però també trobes que en l'àmbit de l'empresa hi amb valors molt tradicionals,
molt
masclistes, que ha fet tant a homes com a dones. Ara hi ha
predominen
hagut...
lideratges, clar, molt tòxics, amb masculinitats hegemòniques.
Efectivament.
De fet, Maria José, acabes de publicar una investigació sobre la discriminació laboral de les dones. Ho dèiem abans, tenim un mercat laboral que discrimina la dona i això explica aquesta desigualtat en l'àmbit domèstic, a casa.
Clar, actualment, en les dades més recents que contem, si mires el temps que dediquen els homes a la cura dels infants, dediquen de mitjana, de dilluns a divendres, 1 hora i mitja. Els homes.
Al dia?
Al dia. Les dones, 3 hores. Hi ha una distància important, i això t'està dient
el doble.
Que està passant. Aleshores, quin impacte té això també en l'àmbit laboral? En l'àmbit laboral, els empresaris, a l'hora de fer una contractació, agafen els currículums, miren les característiques dels candidats, i hi ha una part de la informació que no coneixen, i és com et comportaràs tu en el futur? Estaràs implicat en la feina? Dedicaràs totes les hores que calguin? Aquesta informació que no coneixes, que és la informació incompleta, els empresaris el que fan és recórrer als estereotips de gènere per completar-la. I aquí les dones tenen la de perdre. Per què? Perquè el cap de la majoria de la societat és la principal responsable de la cura són les dones, per tant, probablement no tindrà un compromís fora l'empresa, probablement demanarà excedències, probablement, per tant, diuen, uf,
no
arrisco, me'n vaig amb l'home. Clar.
Us heu fixat també en pimes, en petites i mitjanes empreses, heu analitzat casos que faciliten la conciliació tant les mares com els pares. No sé si parlem d'empreses d'un sector concret, què se'ls ofereix?
O sigui, nosaltres vam buscar empreses que tenien mesures de conciliació novedoses i que els homes s'acollien amb elles. No? És el que ens interessava veure per què ho feien, perquè hi ha empreses que faciliten als homes la conciliació. No? Llavors sí que és veritat que vam trobar moltes del sector tecnològic, no? Moltes empreses que en el sector tecnològic la gestió del temps i dels horaris i dels espais és molt fàcil flexibilitzar-la i per tant poden facilitar mesures com la jornada compacta o intensiva, però també vam trobar empreses de serveis a persones o empreses inclús de la indústria, no?, que estaven apostant per mesures de conciliació. I aquí la clau és claríssima, és el lideratge d'aquestes empreses. Quan hi havia un lideratge transformador, ètic, amb una concepció de que el treball també ha de tenir en compte la vida de les persones, eren empreses que apostaven per això, no? A diferència d'altres empreses que pues, el que pretenien és la presència dels treballadors contra més hores, encara que sigui per calentar la cadira, no? Vull dir, per...
La cultura de presentisme,
no? Sí. Vull dir que és possible, o sigui, el que vam trobar en aquest estudi, que és possible oferir als treballadors i a les treballadores també mesures de conciliació que ajudin a gestionar els temps de vida personal i de treball, no?
Però sí que és veritat que hi ha molta por, perquè quan mires a l'utilització dels recursos, els treballadors que tenen un vincle més fort en l'empresa, que són, tenen contractes permanents, aquests tenen una major probabilitat, i sobretot en empreses grans, és més probable que sol·licitin els recursos de les polítiques de temps, les excedències o les reduccions, i els treballadors més precaris ho tenen molt...
Clar, això està claríssim,
més difícil.
A Espanya hi ha molts treballadors precaris.
Efectivament.
Som generacions amb pares absents, i aquesta idea pesa molt en tots nosaltres, pares que no són un referent, i potser sí. Això pot ser un argument per canviar les coses.
Bueno, molts dels pares de les nostres entrevistes deien precisament això, no? Jo no vull fer com ha fet el meu pare, que no ha estat present, no? Jo vull ser un pare compromès, un pare implicat, un pare que estigui amb el seu fill o la seva filla, no? Per tant, per contrarreacció, molts volen, no ser la figura que han trobat en la seva vida, en la seva biografia, no?
No sabem ben bé què vol dir ser un bon pare. Aquest és un concepte en definició, en construcció, realment. Però sí que està molt clar el que no es vol ser.
Es vol estar més amb les criatures.
Clar.
Sí, és una de les claus importants, no? Augmentar el temps i la qualitat del temps, i a més també per un tema de justícia, no? Perquè també molts homes entenen que no és només una qüestió de les dones, tot el tema reproductiu, no? Sinó que ells també s'han d'implicar.
Jo faria una lectura en positiu. Fa no res, abans del 2007, els pares tenien 2 dies per estar amb les criatures quan naixien.
Per fer papers, vaja.
Clar, ara només passat 12 anys, ens sembla increïble que això hagués estat una realitat.
Sí, sí.
I ara ja anem a les 8 setmanes, o sigui que els homes sí que es van apuntant a aquesta idea de ser presents i d'exercir de pares.
A més, els estàs donant un missatge, no? Socialment, els estàs... tu també tens dret a tenir cura de les teves criatures. Abans se'ls negava aquest dret.
Efectivament,
no? I això
efectivament.
És important.
Doncs ens quedem amb el titular positiu. Els pares corresponsables som...
Cada cop més.
Tendència. Sí. María José González, professora del Departament de Ciències Polítiques de la UPF, especialista en Sociologia de la Família i Gènere, i Paco Abril, professor de la UDG, membre de l'Associació Homes Igualitaris i expert en masculinitats. Gràcies per venir als Solidaris de Catalunya Ràdio. Bona nit.
Moltes gràcies.
Busquem 3 pares primerencs que ens serveixin com a mostra per fer un estudi sense cap mena de pretensió científica. Seleccionem a l'atzar una comarca de Catalunya i 3 homes a qui farem el mateix qüestionari. Volem saber com porten la paternitat, com els ha canviat la vida això de ser pares i si, com diuen els experts, són dels que només prediquen la igualtat o dels que també la practiquen.
Hola, em dic Dani, tinc 41 anys, visc a Camós i sóc el pare de l'Ivet, que té 1 any i mig. Va néixer el 16 de novembre del 2017. Treballo com a tècnic d'emergències mèdiques en el SEM. La meva parella es diu Susana, té 38 anys i ella treballa en el Mercadona.
Em dic Jordi, tinc 41 anys, visc a Porqueres, Mata, i sóc el pare de la Mar, que té 15 mesos i que va néixer el 23 d'octubre del 2017.
Treballo de poeta i sóc autònom.
La meva parella es diu Lourdes, té 35 anys i treballa en un centre de dia de la gent gran.
Em dic Gerard, tinc 43 anys, visc a Banyoles i sóc pare de la Greta, que té 19 mesos. Va néixer a l'any 2017. Sóc professor, la meva parella es diu Marta, té 32 anys i treballa d'educadora infantil.
Comencem el qüestionari.
I'll tell you the truth. Tell you the truth, father, I'll tell you the truth.
Primera pregunta. Abans de decidir-vos a tenir un fill, ho vau meditar molt amb la teva parella?
Ho vam meditar molt. Ho vam meditar molt econòmicament, laboralment. Un nen quan arriba són molts de diners a gastar. i s'ha de tenir en compte i s'ha d'estalviar.
És algo que si haguessin per mi haguessin molt abans que ella. Ella volia viure la vida una mica més.
Soc funcionari, soc professor i llavors en aquest sentit no em feia patir per la feina. O sigui, no vam veure en cap moment obstacles, no, greus, que diguis, ostres, vols dir que...
Vau parlar de com us organitzaríeu a casa o a la feina un cop naixés la criatura o de si tindríeu ajuda familiar, per exemple?
No, vam pensar més en l'organització familiar, però amb l'empresa o opcions que donava l'empresa o tot això, no ens ho vam plantejar res, perquè tampoc hi ha res, és a dir, que no ens hi vam ficar.
Teníem molt clar que la nostra filla la cuidaria els nostres avis al principi, o sigui, els pares d'ella, que estan 5 minuts aquí a casa.
Els meus pares, particularment, que estan jubilats, sé que estan disponibles i disposats, i ja diem els meus sogres, doncs, que encara estan treballant, però que també pels seus horaris també disponibles i disposats igualment.
Parlem ara de diners i de les vostres condicions laborals. Cobreu el mateix?
Més o menys. Jo cobro una mica més, però més o menys, sí.
Sí, exactament el mateix.
El meu sou és, podem dir, el doble o el triple.
Quin horari feu?
De 8 del matí a quarts de 3, les 3 de la tarda, i després hi ha 3 tardes, que en comptes de les 3 acabo entre 5 i 6. I la meva parella comença a quarts de 9 del matí fins a quarts de 6 de la tarda.
La dona Susana treballa de matins o treballa de tardes. I jo el meu horari és treballo 24 hores i després, depenent de la setmana o d'allò, tinc 3 dies de festa, 4 dies de festa.
La Lourdes comença a les 11 del matí i ella plega a les 5 de la tarda. Jo m'aixeco a les 6 del matí i a les 7 marxo. Fins que són les 7 no sóc a casa.
Ja fa massa temps que ens hem deixat endur pel ritme feixuc, ritme que no és vida ni present ni futura.
Tu o la teva parella us heu plantejat reduir-vos la jornada per poder conciliar millor?
No, perquè no ens sortia a compte.
La Lourdes l'ha modificat. Abans feia 8 hores seguides i ara fan una jornada de 6 hores. I ara s'agafa una excedència de mig any. Aquesta setmana que ve comença. Durant aquest mig any, clar, serà un sou el que entrarà a casa.
Jo em vaig demanar una excedència per poder estar amb la meva filla. O sigui, em vaig demanar un permís sense sou i bé, així es van poder cobrir doncs, el primer any de vida, diguem.
És el ritme que ens fa viure per tu.
Perdona. No sé si ho he entès bé. Has dit que et vas agafar una excedència sense cobrar per dedicar-te exclusivament a cuidar la teva filla?
Sí, estava amb ella i m'encarregava de tota la casa, de tot, no?
A més d'un, li devia sorprendre la teva decisió. Quina va ser la reacció del teu entorn?
Una mica de tot, la veritat. Els comentaris eren que bé, no? Ostres, m'hagués agradat fer-ho, o si tinc un altre fill, no? M'agradaria fer-ho. Però després també sí que és veritat que també en trobàvem altra gent o desconeguts directament, que tu ets boig, tu saps el que és això, estar-te 6 mesos amb una criatura, pararàs boig... O sigui, entre sorpresa i més aviat quasi que em desanimaven.
A la vida hi arribem de manera inesperada. Un bon dia despertem sense mapes ni timó.
Passem ara a preguntes més filosòfiques. Què és per tu ser un bon pare?
Mirar al màxim per ella, que ella estigui bé, fer-la feliç. No pensar per tu només. Pensar en ella, ara és petita, anem al parc, que s'ho passarà bé. Jo crec que és això.
Mirar d'educar-la com creiem nosaltres i poder estar amb ella. Poder estar amb ella i disfrutar d'ella i que ella se senti estimada.
Temps de qualitat. Vull dir que no és el temps de dir, mira, estic amb ella, però ella està mirant la tele i jo estic no sé què, sinó estar amb ella, però estar present.
Si et compares amb el teu, de pare, et veus molt diferent?
Molt i... bastant, molt. Perquè jo crec que ara com a pares estem molt més pels nostres fills que abans. Abans el fill o filla se'n cuidava la dona i vinga, ells anaven a treballar, arribaven a una casa, sopaven, hola, què tal, un parell de petons, ja ho... I aquí més o menys s'ha acabat, no?
En el meu cas, jo em vaig criar així, no? Inclús comentant amb el meu pare, molt pocs bolquers va canviar, per entendre'ns.
Tot. Per exemple, cuinar. Cuinar el meu pare, poder quan jo era ja més gran sí que ens havia cuinat, però ell no entrar en una cuina és molt complicat. En canvi, jo li faig les papilles, vull dir, li porto fins a poder més control jo de l'alimentació que no per la dona, que no té tant de temps com per mirar-ho.
Es diu que quan els nens són petits necessiten més la mare. Et sembla un tòpic?
Sí, no. Bueno, clar que necessiten més la mare. Què vol dir? Que el pare s'hi ha d'esforçar pel més a casa. I estic totalment d'acord. Perquè jo amb aquest tema sempre he pensat que la feina de casa, aquí no hi ha feina d'home o de dona. per mi és el 50%, tant val un com l'altre. Que la mare ha d'estar més per la filla? Sí, perquè ella quan li passa alguna cosa, de seguit busca la mama. Per més bon pare que siguis, un fill busca la mare, és normal, suposo, és llei de vida.
Clar, la mare té una cosa que el pare no té, és a dir, poder donar el pit, el pare no, aquest vincle no el tindrà, però no és únic. Vull dir, jo he estat molta estona amb la nena, nosaltres li vam començar a donar Vivi bastant aviat, vull dir que jo el vincle jo també l'he tingut i ho tinc i igual, que la mare i ens ho partim igual.
Quan estava lactant, nosaltres notàvem que hi havia com una mica més de dependència amb la mare, i bueno, això és un fet. O sigui, això tampoc no crec que sigui una excusa, perquè dic, bueno, quan cada estat amb tu, amb la mare, doncs jo em rento les mans i jo quan arribi a una altra edat ja em tocarà a mi.
Pregunta't qui ets, sense tenir res de tot el que tens. Quan amor tens a dins, quan amor tens a dins.
La majoria dels homes consideren que mares i pares s'han d'ocupar igual de cuidar-se dels fills. En canvi, a les portes de les escoles o a les consultes dels pediatres sempre hi trobem més mares que pares. Per què creus que passa?
No ho sé. O sigui, per què passa no ho sé. Aviam. És que no sé com respondre perquè no ho sé. Bueno, pot ser perquè això, perquè assumeixen que hi ha un tipus de feines que l'ha de fer la dona o que o això ho faci més la dona. Doncs potser això és com un prejudici instal·lat, no ho sé, pot ser això.
Hosti, clar, suposo que cada situació és la seva. Els pares, doncs, poder laboralment no els hi donen tantes facilitats, o cap, per dir-ho d'una manera, o està poder estar mal vist, agafar-la si n'hi ha alguna, i altres que no es vulguin preocupar, no ho sé, perquè no ho deuen considerar necessari o, bueno, és allà i s'ho perden.
No sé què dir-te amb això, però bueno, jo en el meu cas, per exemple, jo faig més hores i no m'ho puc permetre. Si entressin dos ous, diguem, i jo dic, mira, aquest dia puc plegar a les 4 i anar a buscar la nena al col·legi, doncs ho faria encantat. No sé què dir-te amb això.
Última pregunta. Confessa, això de ser pare és més dur del que t'havies imaginat?
Tot el bo que pensava és molt més bo i tot el dolent que pensava és bastant més dolent. És a dir, que hi hagi nits que no puguis dormir, etc, etc, etc. Però bueno, el primer moment que diu papa ja te n'oblides de tot el que hagis pogut passar.
Jo crec que és més dur del que m'imaginava. Suposo que el cervell s'ha de reorganitzar, no?, per poder combinar feina i l'organització de casa i de la nena i, no?, i tota la logística, però vaja, tot i que ho imaginava, és més dur del que m'imaginava.
És més dur del que em pensava. Per què? Perquè tenim més baralles. Hi ha moltes coses que no ens posem d'acord. Podria a vegades té raó ella, a vegades tinc raó jo.
Dani, Jordi, Gerard, fins aquí el qüestionari. Moltes gràcies per la vostra participació. Què, Albert, què t'ha semblat?
Bé, tot el que diuen sona molt bé, però tenint en compte que, ho dèiem, segons les estadístiques, les parelles que reparteixen les tasques domèstiques al 50% són minoria, no sé si els vas passar la prova del cotó.
Home, i tant. Aquí la tens. Escolta.
Tu saps quan toca la propera visita al pediatre?
Sincerament, no.
Sí, a l'abril.
Si no m'equivoco, li deuen quedar 2 mesos, però ho tinc apuntat tot en el mòbil.
Saps quin peu calça la teva filla?
Sí, un 22.
Sí, un 21.
Ara mateix un 18, està a punt de passar un 20.
Qui organitza les festes d'aniversari?
No n'hem fet cap encara, però la mare.
S'ha organitzat més la mare, n'hem fet un, de moment.
Tots dos.
Qui prepara el sopar a casa?
La mare.
Jo.
Jo.
Vaja, a partir d'aquí, que cadascú tregui les seves pròpies conclusions.
Solidaris.
L'entrevistador pregunta, i tu a què et dediques? L'entrevistat respon, jo, s'ho pensa una estona i contesta, jo sóc proveïdor de cures i amor a temps complet, un home en construcció, cuiner, company de jocs, infermer, educador, parella, netejador, especialista en prevenció d'accidents, proveïdor de recursos materials, abraçador, nutricionista, vigilant nocturn, sóc pare. L'autor d'aquestes paraules és l'antropòleg i escriptor basc Richard Bacete. Amb aquesta cita volem obrir ara el debat sobre com pesen encara els rols de gènere a l'hora de criar els nostres fills d'una manera corresponsable, i per això hem vingut fins a l'escola Ferrer i Guàrdia del Masnou, per això sentiu de fons aquest xivarri, on ens acompanyen tres pares a qui volem demanar que ens aportin la seva experiència. Són el Camilo Soler, bona nit.
Hola, bona nit.
En Camilo és el pare de la Martina, que té 5 anys i és aquí, a aquesta escola. En Camilo, juntament amb el Gerard Aran, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Forma part de la comissió de gènere que han creat els pares i les mares dels alumnes d'aquesta escola. I em sembla que sou els únics homes de la comissió, és així?
Sí, sí, és així.
De moment, sí.
I què feu des d'aquesta comissió?
Una cosa que hem començat a fer és el tema de la biblioteca, doncs tot el tema dels contes, que hi ha, bueno, que generalment, no, històricament, sempre els contes són així com amb personatges femenins, més dependents, els masculins i tot això, doncs hem començat a fer una mica de revisió i una compra del que són això, contes amb temàtica de gènere, comprar-ne concretament 2 per curs.
De fet, som a la biblioteca ara del centre i heu fet una neteja, per dir-ho així, de llibres de princeses.
Bueno, neteja no ben bé, però el que sí que hem fet és això, és mirar una miqueta el que hi ha per començar a veure quins sí que serien, bueno, més reprobables o que podríem començar a fer una mica de cribatge, i sobretot el que hem fet és una compra.
I per què creieu que no s'hi han sumat més homes?
Jo el que crec és que el que són els grups de persones no sensibilitzades amb el tema de gènere, sempre les iniciatives són generalment des de les dones, no? Llavors, a vegades pot ser que els homes o no s'hi sentin cridats o que els hi costi prendre consciència perquè ho atorguen més a una, potser una funció femenina, no? I llavors això podria ser una de les causes.
Però encara ara?
Jo crec que també ens podem fixar, si comences a mirar el que és l'AFA, no? Totes les activitats que es fan, que es participa a l'escola, no? Per part de les famílies, principalment el gruix és de dones, de mares, i potser això també hi té a veure, no? Doncs si ja no la comissió de gènere, sinó qualsevol altra comissió o la mateixa junta de l'AFA, aquí ara mateix la junta està composta per, crec que són 7 o 8,
sí,
mares, i només,
sí,
són mares, no hi ha,
sí,
cap pare.
No hi ha cap pare.
El Gerard és el pare de la Júlia, l'Helena i l'Urgell, que tenen 5, 3 i 1 any, ho dic bé?
Sí, sí, sí.
Finalment ens acompanya també en Bernat Escudero. Bona nit.
Bona nit.
En Bernat és el pare de la Jana i la Martina, 2 bessones de 2 anys, uh-huh, i és també un dels fundadors de l'Associació Homes Igualitaris de Catalunya. Qui sou?
Som una associació d'homes que treballem per la igualtat de gènere entre homes i dones, partint de la idea de que els homes hem de fer un replantejament, una reflexió interna per fer un canvi. Crec que ens hem de qüestionar molt el gènere masculí, de la mateixa manera que al llarg de la història les dones i el moviment feminista s'han qüestionat també el seu paper i han lluitat per un altre model de feminitat.
Hem començat el programa preguntant a 2 experts si pares i mares eduquen amb corresponsabilitat, i les respostes que, tot i que la majoria de persones pensem, amb això estem d'acord, que hi ha d'haver igualtat a l'hora d'encarregar-se de la cura dels fills, a la pràctica les parelles que funcionen així, amb corresponsabilitat, són encara una minoria.
Podríem dir que hi ha molta més sensació de que hi ha corresponsabilitat de la que realment n'hi ha. Els estudis acadèmics demostren que no hi ha tanta corresponsabilitat, però en canvi, si sortim al carrer i preguntem, doncs moltes famílies diran sí, sí, sí que ho som, i en realitat no ho som.
Vosaltres considereu que ho teniu ben repartit a casa?
Jo crec que a casa nostra ho tenim bastant ben repartit, però segurament se'ns escapen coses, no? Jo amb la temàtica del gènere i amb el tema del repartiment de les tasques a casa, jo crec que des que han nascut les meves filles, des que va néixer la meva primera filla, ja em vaig començar a sensibilitzar molt més amb tot el tema, però sobretot doncs això, amb el tema de l'organització, coses més, no tan pràctiques, sinó més conceptuals, o més això d'organització i de gestió del dia a dia, les dones, per tot el context històric i tal, doncs elles sempre estan molt més acostumades a fer-ho directament, i nosaltres hem de fer aquest esforç. Llavors jo he hagut d'anar aprenent, no?, amb la pràctica.
3 filles, si fossin fills nens, no te n'haguessis adonat?
Segurament m'hagués costat més d'adonar-me'n. Sí, sí.
No sé dir per què, però sí que té influència això al final, el gènere, no? Però bueno, en aquest cas també és el mateix que el Gerard, o sigui, des de que tenim la filla el tema de la corresponsabilitat es nota més, i és molt més important, no?, portar-ho a terme. I jo també assumeixo que és un canvi que hem de fer tots al final, no? I a mi em queda, lògicament, encara, perquè sigui totalment igualitari, no? Com per exemple el tema de, que ara es parla molt, el tema de la càrrega mental, uh-huh. El tema de que, bueno, una cosa és la corresponsabilitat, tu pots fer aquestes feines i l'altra la meitat, però la càrrega mental, és a dir, de l'organització, de tot el que és la planificació...
La previsió.
La previsió, no? Això és el que històricament no ens han ensenyat això, a fer això, no? Llavors, i segurament a elles tampoc, però queda palès de que els hi toca, no? Els hi toca fer aquesta feina i que no hauria de ser així, no?
Per la història de la responsabilitat de la gestió familiar, sí, de la cura dels fills, de la casa, etcètera, doncs elles han hagut de desenvolupar molt més aquesta habilitat i ens l'hem anat transmetent de generació en generació i ho vivim a tot arreu. O sigui, és que no és que sigui una cosa, no? Hi ha gent que diu és que aquestes coses són genètiques. No són genètiques, són culturals.
Sí.
I això és una cosa que va passar, ens anem passant la pilota i fins que no prenem consciència i no comencem a treballar per canviar aquestes coses, doncs estan allà.
I perquè ho hem viscut així també a cada família, no? Els nostres pares era així. O sigui, ma mare ho portava tot i el meu pare no feia res en aquest sentit, no? Llavors, és així.
Potser teniu la sensació, sense ser-ne conscients, que tots els homes som masclistes?
Jo considero per si. Jo parteixo de la base de que vivim en una societat masclista i llavors ja ens eduquem sense voler buscar culpables, però de forma responsable hem d'assumir que hem de partir de la base que la situació social, el sistema en què vivim, és patriarcal i, per parlar de forma col·loquial, hi ha masclisme. Jo, per exemple, m'agradaria posar un exemple meu particular. Quan anàvem a ser pares, ja érem pares, i ja havia gaudit del permís de paternitat, la meva dona se li estava exhaurint el permís de maternitat. I en el masclisme jo crec que es va notar en el moment en què la meva dona, sense voler culpabilitzar-la, ni a ella ni a cap dona, ja anava fent càbales de com reduir-se la jornada laboral, sense consultar-me res. Jo li vaig dir, Gemma, jo podria adaptar-me a la jornada i tu no haver de fer reducció de jornada. Però aquesta pregunta me la vaig fer jo amb ella, però d'ella no va sortir. A veure, com ho fem?
I ja has dit, perdona, readaptar-me a la jornada que no reduir-me-la.
Exacte, és que també crec que és millor readaptar-se a la jornada que no reduir-la, perquè si la redueixes, redueixes salari, redueixes ingressos, redueixes cotitzacions, redueixes pensió, que és el que patim en aquesta societat per part de la població femenina que està ocupada, que després arriben als anys de la jubilació i, clar, i també té a veure amb les divergències i les discriminacions de gènere en l'àmbit laboral, salari, promoció laboral, amb el moment en què una mare diu vaig a reduir-me la jornada laboral. Això també té aquests efectes, no només de l'ingrés, sinó també té l'efecte de les cotitzacions, les pensions i la promoció laboral.
Uh-huh. Angelina té 6 anys, va a taekwondo els dimarts, però un dia serà gran, sa darrera més letal.
Si fóssiu polítics, què milloraríeu per fomentar aquesta conciliació familiar?
Jo plantejaria unes polítiques adreçades a que les famílies poguessin gaudir de les criatures de les seves famílies, perquè és el millor per al país i el seu futur. I a la vegada també compaginant-ho amb les necessitats del món empresarial. I per tant no seria tan inflexible. Jo crec que també cal una mica de cultura d'empresa, un canvi cap a una flexibilitat en els horaris. Jo per sort la tinc a la meva empresa amb el conveni que es va pactar, però no totes les empreses són així. Ja m'agradaria a mi que poguessin adaptar-se a l'horari com m'he adaptat jo, però jo crec que és el camí a seguir.
Què us sembla, que el permís de paternitat a partir del 2021 tingui la mateixa durada que el de la mare i sigui intransferible?
Home, jo crec que era una cosa que hauria passat ja fa molts anys, però bueno, ja que arriba, doncs benvingut sigui, i aviam si, tot i que està prou bé en comparació amb el que teníem fins ara, doncs aviam si la cosa es pot anar ampliant, tant per la part del pare com de la mare, i que arribi als estàndards mínims d'altres països del nord d'Europa, així que tenen, no, que arriben a tenir un any o dos, segons com, no?
Bueno, crec que aquest tema, sobretot, per una banda, és important pels en aquest cas els pares i mares que tenen fills d'entrada, no? Però bueno, sí que és el que diu el Bernat, que falta molta flexibilitat en aquest cas, no? Permetre aquesta flexibilitat per poder manegar-te els horaris i també veure què diuen les empreses de tot això, no? Al final, perquè són les que tenen el pes important en aquest sentit, no? No sé què tan fàcil o difícil pot ser, però de moment no ho estem aconseguint.
No, a veure, segur que hi ha empreses i sectors que seran molt inflexibles. Per exemple, ara estic pensant en els sectors de l'oci, jo què sé, una empresa que ofereix cinemes, no?
Sí, sí, clar.
Clar, aquells horaris són els que han de ser, la gent vol anar al cinema.
O al comerç, per exemple.
Per exemple, no? Però sí que hi ha altres sectors que es pot millorar molt la cosa i, bueno, per alguna raó o una altra, no acaba de fer un canvi i ho acabem pagant tothom. I sobretot les criatures que... Sí. No se'ls permet gaudir de la seva, dels seus progenitors, per les mares o les famílies, i sobretot la part femenina, les dones, són les que més pateixen aquest tipus de manca de flexibilitat, d'aquesta inflexibilitat.
Ens han dit els experts que als homes ens costa molt renunciar a guanyar més diners a canvi de temps, perquè tenim molt instal·lat aquell rol del guanyador de pa, no? I esteu d'acord?
Està molt, molt incrustat encara, amb molts homes. Tot i que a mi m'agradaria pensar que les generacions més joves pues no sigui tant de problema que fins i tot la teva parella dona guanyi més que tu. Però em sap breu. Es diu molt que no és tant de problema, però...
En la realitat ho és.
En la realitat ho és.
Home, jo crec que té a veure molt amb el que tu deies abans, el tema de la conciliació, no? A l'hora de demanar la reducció de jornada i així, el que s'ha de demanar directament sempre és la dona, o familiarment sempre es pensen que ha de ser la mare la que s'ha de demani, i jo crec que en part això també ens condiciona que els homes no fem aquest pas endavant, no? Pensar, ostres, ens hem de reduir el nostre sou, perdrem protagonisme o poder dintre la família, i això... potser conscient o inconscientment també ens deu tirar endarrere.
Sí. Bueno, perquè està molt arrelat, no? El concepte aquest del patriarcat, no? De ser el pare de família, sí, sí. O com li diguis.
És que ens definim molt per la nostra feina o ocupació, els homes, penso jo. No? Clar, de la mateixa manera que les dones han fet una espècie de, bueno, canvi, directament, transformació, moltes d'elles. La meva àvia, per exemple, no té res a veure amb la vida que té la meva germana. La meva germana té una feina assalariada tota la jornada ocupada i la meva àvia no va cotitzar mai. Jo crec que els homes ens hauríem de qüestionar les coses i dir potser el nostre rol ja no és tant el guanyador del pas, sinó, com deies, el Richard Bacete, oferir a la meva família i les criatures unes cures que abans no oferíem als homes, o no teníem l'oportunitat tampoc de gaudir per poder-les oferir.
Ser un bon pare, què és ser un bon pare per vosaltres?
Ser un bon pare, doncs estar molt a prop de les meves filles i poder oferir-li sempre el que necessitin. I això significa, doncs, escoltar-les, atendre-les i fins i tot a vegades saber-les arranyar.
Us heu trobat comentaris de burla amb homes del vostre entorn, de feina, amics, pel fet d'assumir rols que es considerin de dones o de mares, per exemple, aquesta comissió d'igualtat de gènere, no? de l'escola?
Jo, ara amb el tema de la comissió no, però sí que amb grups d'amics d'infància o altres grups que fora d'aquí l'escola sí que he notat molts cops, doncs, això, no? Que tu, ostres, que sempre estàs liat amb la família, que si sempre, doncs, això, sí que hi ha certa percepció que a vegades segons quines espais, cures i atenció a la infància o als fills és més per la mare. Llavors sí que a vegades, ostres, mira, el passat aquest sempre està amb els crios, perquè no vem nosaltres a prendre una cervesa, o això sí que ho he notat.
Sí que notes en alguns entorns o de la feina o tal, que sí que és veritat que a vegades, bueno, és que
el padrazo,
el fa poc em van dir alguna cosa així com el amigo de les feministes, no? En aquest cas.
A mi de burla no, però sí que a la fe, bueno, sí, podem dir amb to burlesc i amb ironia i somriure, no sé per què les defenses tant, si després tampoc elles ens defensen a nosaltres. Saps? Sí, jo, per exemple, sóc delegat sindical a la meva empresa, una empresa gran, o sigui, jo defenso el pla d'igualtat, defenso aquestes mesures, beneficien a tothom, i sobretot, clar, les dones suposo que aquelles que tenen aquestes càrregues la poden valorar més, no? I a vegades m'han dit això, no sé per què les defenses tant si elles tampoc, després a nosaltres no ens defensen gaire.
I jo també això, aquesta sensació, a vegades no només amb espais masculins, sinó amb espais femenins, no? que sí que et consideren que, ostres, que sempre estàs fotent-li moltes voltes amb tot el tema del gènere, amb tota la feminitat, i que potser em fas un gran massa. O sigui, una mica lligat amb el tema abans que parlaves de si els homes encara són masclistes o no, jo crec que el tema del masclisme, o sigui, no és només dels homes, sinó que hi ha moltíssimes dones, o, bueno, tots ho som, no? en major o menor mesura, i llavors doncs, això, també ho trobes en espais femenins.
Camilo Soler, Gerard Aran i Bernat Escudero, gràcies per participar als Solidaris de Catalunya Ràdio, per obrir-nos les portes de l'Escola Ferrer i Guàrdia del Masnou. Bona nit.
Bona nit.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
És l'hora que ens anem d'anar a dormir, però abans te n'en recordes de fer aquelles quatre coses que sempre s'han de fer abans d'anar al llit. Abans d'anar a dormir, renta't les mans, raspalla't bé les dents, vine dins a vora nit i sobretot recorda això que et dic, que abans d'anar a dormir has de fer un pipí.
I avui trien la cançó final d'aquest solidari sobre conciliació i pares corresponsables i compromesos el Joan Enric Barceló, el Ferran Piqué i el Dani Alegret. Són els Amics de les Arts.
Hola, què tal? Som els Amics de les Arts.
Bones, com estem?
Hola, què tal?
I voldríem recomanar, en aquest sentit, la cançó Miracles, que és una cançó del nostre segon disc, que es diu Espècies per catalogar, i és com una parella en el moment que té un fill han de readaptar tota la seva vida de solters per fer front a els nous reptes que tenen per davant, i com l'arribada d'aquestes petites personetes doncs fa que deixin de ser uns joves despreocupats per acceptar responsabilitats que fins a aquell moment no havien acceptat. I tot amb clau d'humor, irònic, i creiem que és un retrat simpàtic i que deixa un somriure a la boca.
Jo que era feliç vivint instal·lat en l'eterna improvisació de low cost, divendres de cine, va, fotem el gust i menús degustació.
Amb Miracles acabem. Els solidaris el fem la Mònica Roca, la Sílvia Andrés, la Susana Ortega, el Santi Soler, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Els de la Ràdio Protesta tornem dissabte que ve amb més idees per canviar el món.
I vas dir, Joan, això nostre li manquen emocions. I quan ets dona hi ha un moment que de dins sents una crida i no saps per què, però tens un gran desig, tan gran com la vida. I prens una decisió. I a tu potser et va semblar que marcava un pas de fang i era un moviment d'espatlla, gentilesa d'un calfred farcit de pànic. Ho reconec, nena, vaig tenir por. Carinyo, no sóc en Perry Mason, però fa dies que he detectat un immens desig de ser mare, i creu-me, no estic preparat. He dit que no estic preparat. 9 mesos després va arribar la Maria, i ves per on de sobte ara se'ns feia molt curt el dia i molt llarga la nit. I ens vam autoimposar a fer esport d'aèries, que tu i jo, carinyo meu, no hem estat mai uns fora de sèrie, ni de cos ni d'esperit. Carinyo, no em demanis miracles, no sóc com a David Ercas. En tenim un i ja en vols un altre, i a mi em cal anar pas a pas. He dit que em cal anar pas a pas. I fins aquí, orgua senyors, ara passem a una altra lliga
de bolquers, escoles d'alci, de patir fora de mida.
Televins cada dissabte, de fer hoquei des de la grada i de renunciar al que som per madurar marxes forçades.
Però sempre queda un Peter Pan fotent la guitza dintre nostra trinxerat. En aquells temps sense preocupacions ni sostre.
Però no